L'altra ràdio, amb Sin Tuniqui.
I ara saludarem en Jordi Barreda des del portal societatdelainformació.com. I en aquest mes d'abril, en Jordi Barreda es fixa en els cotxes autònoms i en concret en els anomenats robotaxis. Es tracta de vehicles autònoms dissenyats per al transport de passatgers sense conductor humà, operats per empreses de mobilitat compartida i equipats amb tecnologia avançada per navegar. Fan servir la tecnologia LIDAR, que en anglès respon a les sigles Light Detection and Ranging, que permet la teledetecció mitjançant polsos de llum làser per mesurar distàncies amb alta precisió. Aquesta tecnologia va acompanyada també de càmeres videogràfiques i de sistemes d'intel·ligència artificial. Els usuaris poden sol·licitar el viatge amb el robotaxi mitjançant una aplicació i, una vegada el cotxe està al seu costat, desbloquejar l'entrada al vehicle des de la mateixa aplicació que està al telèfon mòbil. En Jordi Barreda explica algunes de les primeres incidències que han tingut els primers robotaxis del model Apollo Go de l'empresa Baidu a la Xina i als Estats Units.
Aquest mes d'abril, desenes de robotaxis autònoms d'Apollo Go, al servei de l'empresa Baidu, es van quedar aturats inesperadament al mig de la carretera per una fallada tècnica a Wuhan, Xina, bloquejant el trànsit. El succés va causar la paralització dels vehicles en zones de trànsit intens i la policia va haver d'intervenir després de múltiples trucades d'usuaris atrapats entre el trànsit i de conductors que alertaven de vehicles que obstaculitzaven la circulació. Tot i que se'n desconeix la causa, les primeres investigacions apunten a una interrupció en els serveis de dades o un error en una actualització del núvol. Una cosa semblant va passar a finals de l'any passat a San Francisco amb els robotaxis de Waymo, quan un dissabte diversos cotxes autònoms van quedar immobilitzats a la calçada, bloquejant interseccions i complicant la tasca dels conductors, cosa que obligà l'empresa a suspendre el servei tot el cap de setmana. Tot començà amb un incendi en una subestació de la ciutat situada a la cantonada dels carrers Vuitè i Mission. En qüestió de segons, unes 130.000 llars es quedaran sense electricitat, però també, més enllà dels habitatges i les infraestructures urbanes i en particular els semàfors, les patiren. Sense la informació semafòrica i el caos que generà entre els conductors i vianants, els cotxes de Waymo van quedar bloquejats. La resta de conductors havien de maniobrar per esquivar els robotaxis aturats envaint els carrils contraris en ocasions, cosa que agreujava el cas del trànsit. Un cercle viciós, ja que els Waymo, que encara circulaven, es van trobar amb aquests mateixos conductors que intentaven esquivar altres Waymo. Aquests incidents ressalten reptes tècnics que encara cal superar en la conducció autònoma massiva. Mentre els serveis de taxis robotitzats es multipliquen als Estats Units i la Xina i es preparen per arribar a Europa, l'incident revifa el debat sobre el ritme a què aquestes tecnologies poden envair l'espai urbà.
Com sabeu, escoltant l'altra ràdio, hi ha especialistes que intervenen des de la distància, que no estan aquí al meu costat, i altres que sí, que estan en aquest estudi de Ràdio 4, un ple ara compartir espai aquest temps de programa amb el doctor Carles Llinàs, el degà de la Facultat de Filosofia, La Salle, Universitat Ramon Llull. Carles, benvingut una altra vegada.
Moltes gràcies.
El tema avui també és interessant. Gairebé podríem fer una pregunta a l'audiència en aquesta secció de pensament i tecnologia, a veure què opina i quina resposta donaria. Ja us invito a fer-la quan ara us plantegi el tema, però evidentment us demano que escolteu en el Carles Llinàs la seva reflexió. Potser estareu d'acord, potser no, d'això es tracta. La diferència entre la forma de veure el món d'un poeta, ara que fa uns dies hem deixat enrere Sant Jordi, i un tecnòleg.
Efectivament, sí. És que és important. En part per això suposo que el diàleg entre les disciplines és important, no? Entre les humanitats i l'enginyeria, per exemple, com passa en el nostre campus, no? Efectivament, és que entre, diguem, el mateix paisatge, diguem, penseu en un paisatge ben bonic en el camp, no?
El d'aquí fora, a la ciutat de Barcelona, 22
Agova. Aquest potser millor que no.
Vols dir que no? Home, si estàs aquí amb edificis de màxima categoria, hotels, empreses, no? Nova arquitectura, recordeu que estem a Roc Boronat 127, costat de l'edifici mediàtic, un altre edifici emblemàtic. Vols dir no? Una muntanya.
Exacte, una muntanya, un riu.
Serra Caballera, el Ripollès. Serra Caballera, el Ripollès.
O un riu, per exemple. No? L'altre dia vaig estar per allà a Puig-reig, que hi ha aquelles molt boniques, perquè les edificacions precisament són precioses.
Les antigues colònies tèxtils.
Tèxtils, exacte. Però quina diferència hi ha entre la manera en què, per exemple, doncs es pot veure un riu, el pot veure un poeta o un filòsof o el que sigui, i la manera com la veu...
Un tecnòleg.
Un tecnòleg, un industrial tèxtil. Com veu aquell riu?
No? Situats.
D'acord?
Estem al riu.
Ara, estem al riu.
Imagineu, l'audiència de Ràdio 4, què penseu? Quines poden ser els trets diferenciadors? A veure si coincidiu o no amb en Carles Llinàs.
Jo crec que el més important d'això és adonar-se'n de que cap de les dues maneres de veure el riu és radicalment falsa, per dir-ho així. Les dues tenen la seva part de raó i la seva part de veritat. Però sí que són dues maneres de veure la realitat molt diferents. És molt diferent veure el riu doncs, com a lloc de reflexió del que és l'origen de la vida, de la pròpia pàtria. Penseu en el Rin, Alemanya, no?
Sí.
La funció que té doncs, d'unificació del que és el món germànic, per exemple, no? O el que són alguns rius a Catalunya mateix, no? Que neixen als Pirineus i que se'n van.
Molt significatius. El propi Ebre, amb tota la reivindicació social, el que significa l'Ebre, no?
Efectivament. Però el que vull dir, sobretot, és... La diferència que hi ha entre veure aquest riu des del punt de vista d'un poeta que canta els misteris de la font que raja i que arriba fins al mar, etc, etc, i la diferència que hi ha amb un enginyer que està veient el riu com una font, per exemple, d'energia elèctrica potencial, o l'empresari tèxtil que l'està veient com a font de la seva empresa, no? Com a lloc per generar l'energia de la seva empresa, etc. No? Són dues maneres completament diferents de veure'l. No? Són com dues maneres absolutament diferents, dues maneres en què, per dir-ho així, el món se'ns manifesta de manera diferent. I llavors jo diria que el problema greu que tenim a vegades amb la manera tècnica no és que sigui legítima, perquè és ben legítim intentar obtenir doncs, energia del riu, però és precisament tan eficaç, no? Això ja ho ha dit algun pensador important del món contemporani, no? És tan eficaç aquesta manera de veure el riu que pot arribar a tancar-nos la mirada per totes les altres maneres de mirar el riu, no? És molt diferent veure una platja com a lloc, per exemple, com a lloc potencial de la indústria turística, no? Per portar molts estrangers i que vinguin a gastar molts quartos, que veure-la com un lloc per passejar a l'hivern i gaudir del vent del mar i de la remor de les ones, etc. No? I són dues maneres molt diferents. No? Són dues maneres que poden entrecreuar-se, però que són molt diferents. I jo diria que la manera tècnica de veure el món, de veure aquestes realitats, que es poden també veure de l'altra, és precisament que ens impedeixin de veure el món de les altres maneres. No? Que quan veus el riu ja només, o principalment, per dir-ho així, no? Com el lloc per obtenir energia, ja no el vegis amb la visió poètica, per exemple. No? Llavors això jo crec que és un dels perills més importants que hi ha. A vegades els perills que atribuïm a la tecnologia són reals, però a vegades són, de fet, secundaris respecte a un perill com és aquest de que te'n seguis a tu mateix, no? O sigui, la visió tècnica té la possibilitat o la virtualitat d'ensegar-te i de fer-te veure el món només com un instrument, diguem, el món vist merament com instrument per obtenir energia, per obtenir beneficis, per obtenir el que sigui, no?
Per tant, podríem dir, per acabar, que pot ser, segons com, sense poder-ho afirmar sempre així, més perillosa la mirada del tecnòleg que la del poeta, no? Podríem dir, la mirada del poeta, molt probablement, no canviarà la natura, no li farà mal, no crearà transformacions radicals, Per contra, la mirada tecnològica, com tu has explicat algun exemple, però causar, diguem-ne, estralls des del punt de vista de la natura, ni que alhora pot donar algun tipus de benefici també social a l'ésser humà, no?
Sens dubte, sens dubte. És que, i precisament per això segurament és important que hi hagi entrecreuament de disciplines.
D'acord.
I per això, de fet, cada cop hi ha més sensibilitat social respecte d'això, no? Hi ha més llocs en els quals es donen complements de tipus literari, per exemple, de tipus filosòfic, perquè interessa...
I no oblidar que un dels últims grans poetes catalans, Margarit, era arquitecte.
Sí, sí.
Per tant, era una persona amb fonamentació tècnica de màxim nivell que s'hi havia dedicat.
O Gaudí, estem... No?
Evident, l'espiritualitat ara que tenim d'Antoni Gaudí, tot el seu univers, un altre magnífic arquitecte, però molt lligat també a la seva mirada, en aquest cas espiritual, no? Aquesta mirada del més enllà, més poètica.
Molt bé.
Sempre interessant escoltar el doctor Carles Ginàs, Tecnologia i Pensament, que tornarà al programa d'aquí unes setmanes. Moltíssimes gràcies, Carles.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'altra ràdio, amb Cint Tuniqui.
Mentre surt el doctor Carles Ginàs d'aquest locutori, saludo un altre doctor, en aquest cas no en filosofia, com el doctor Carles Ginàs, sinó en ciències de la comunicació. Em refereixo a en Raül Martínez, un dels col·laboradors també amb més temporades dins de l'equip de l'altra ràdio. Això vol dir que és moment de connectar amb els estudis de ràdio de la Universitat de Vic, on en Raül Martínez precisament hi fa classes. Raül, quin tema has triat per al programa d'avui?
Bona, Cinto. Avui, des de l'estudi Carles Capdevila de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, vull parlar de la decisió del Comitè Olímpic Internacional prohibint la participació de dones trans en categories femenines als Jocs Olímpics. My mama told me when I was young, we're all on superstars. Potser ens ha de sobtar la rellevància d'aquesta qüestió. Recordem que en 120 anys d'història olímpica només 6 dones trans han participat en els Jocs. I només la futbolista canadenca Keane ha obtingut medalla en una competició d'equip. Centrem-nos. El debat no és simple, és molt complex i genera dubtes i controvèrsies. Hi ha algunes idees clau. Les categories binàries no són naturals. Ho sento, però són construccions socials i polítiques. Però ara el COI vol definir quins cossos són legítims en categories femenines. La biologia és complexa. El sexe no és l'única variable i intervenen cromosomes, hormones, anatomia o context social i no sempre encaixen en dues categories clares. No hi ha consens científic i les evidències són contradictòries. De fet, el mateix COI, l'any 21, deia que no es podia assumir un avantatge automàtic per sexe o identitat de gènere. La ciència no ha canviat d'opinió, el COI sí. Com pots imaginar, mèdicament la meva aportació és nul·la. El meu focus està en l'impacte de la discriminació. Bé, el meu hater diu que tampoc aporto res en aquest camp. Drown by me. Blow me from the mountains and into the sea. L'accés a l'esport és un dret. Forma part de la salut i el benestar. Limitar-lo amb evidències incomplertes o decisions polítiques és problemàtic. L'esport no és només competició, és identitat, pertinença, socialització. Per a moltes joves trans, l'esport és clau, dona reconeixement i benestar. L'exclusió reforça l'estigma, afecta la salut mental i limita oportunitats. Excloure envia un missatge clar. Qui pot participar i qui queda fora. Revisem dos casos. Casualment, les proves de verificació de gènere afecten sobretot dones del sud global. I el cas de Caster Semenya és paradigmàtic. És considerada una dona intersexual. Són variacions naturals del cos i no sempre encaixen en la idea tradicional de masculí o femení. Així, se li ha negat la condició de dona. Ha estat sotmesa a proves de verificació de sexe, que, per exemple, no passen companyes amb millors marques. L'any 2010, la Federació d'Atletisme va acceptar el criteri mèdic. Podia competir com a dona sense problemes. En 2018, el criteri va posar el focus en els nivells de testosterona. Ella es va negar a sotmetre's a un tractament hormonal discriminatori. Conseqüència, se li va prohibir competir. I, en canvi, què passa amb els homes? Michael Phelps té una variant genètica poc habitual. Li permet una capacitat pulmonar molt superior a la norma i un ús més eficient de l'oxigen. A més, tindria la varietat genètica de la síndrome de Marfan, és a dir, extremitats llargues i gran flexibilitat. I la conseqüència? Admiració. És considerat el millor esportista olímpic de la història. 28 medalles. Són respostes diferents als condicionants genètics? A una dona control i exclusió, a un home reconeixement i llegenda? And you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are changing. Així, el dubte es considera el binarisme com a única opció de participació esportiva. Hi ha propostes alternatives. Algunes classifiquen per rendiment, capacitat aeròbica o massa corporal. En esports de combat ja hi ha desenes de categories per pes, edat o nivell. No seria una ruptura, seria una evolució. Òbviament no és fàcil. Aquests models també tenen riscos, poden generar noves exclusions i són difícils d'implementar. Tot i això, el sistema binari com a única opció discrimina i genera violències. En conclusió, l'equitat no pot implicar exclusió i la inclusió ha de tenir en compte les especificitats de cada esport. El repte és trobar equilibri entre evidència científica i principis ètics, reconèixer la diversitat sense convertir-la en un problema. I cal entendre una cosa, l'esport és primer participació i després rendiment. La decisió del COI tanca portes, però ha d'obrir un debat necessari. És una oportunitat per repensar l'esport i per repensar la societat.
I ara és el moment en el programa d'avui d'entrar en el bloc de la tecnologia ètica, de la tecnologia social comunitària, que avui aquest bloc tindrà dos espais. El primer ens el porta la periodista Mònica Garriga des de Fem Pro Comuns. La Mònica Garriga des de Fem Pro Comuns ens dona avui una visió crítica del negoci de la intel·ligència artificial i dels grans centres informàtics de dades.
Doncs avui us compartim la penúltima mala broma de la IA, d'això que n'hi diuen intel·ligència artificial. Ha passat a principis del mes de març d'aquest any. Cloud Code s'ha fet un autoboicot i ha exposat al públic general el seu propi codi font, teòricament protegit per llicències privatives. Tal com em va informar inicialment l'agència Bloomberg, que ho va comentar la hacker Ángeles Broullón en el seu blog Entre dragones i pingüinos, Cloud Code, que és una de les eines més publicitades d'ús de la IA i dels grans models de llenguatge, s'ha fet un atac informàtic contra si mateixa. Sí, sí, el que sentiu. Mentre l'empresa matriu es fa anomenar Anthropic i la van fundar persones que en el seu dia ja havien creat OpenAI, resulta que mantenen el seu codi tancat. Però aquesta eina, que últimament és lloada per ajudar a reduir llocs de treball, perquè diuen que fa més bé les tasques que les persones que s'han format i preparat per escriure codi, ha fet cas omís a la regla més bàsica i ha publicat el seu propi secret incomplint la llicència que li impedia fer-ho. Això demostra, en la pràctica, la falsedat de la publicitat que la IA substituirà les persones en les tasques de creació i gestió d'eines per l'ús diari. Són models de predicció que poden ajudar a resoldre tasques concretes, però no fan tasques d'aprenentatge i molt menys tasques intel·ligents. El que sí que posa de manifest és la creixent bombolla financera que, segons diuen les expertes, està a punt d'explotar. Per exemple, Anthropic, al febrer de 2026, va recaptar uns altres 30.000 milions de dòlars americans i va situar el seu valor de mercat en uns 380.000 milions de dòlars. Aquest no és un valor real, és el que se suposa que algú amb molts diners arribaria a pagar-los per la seva adquisició. Passa una cosa semblant amb OpenAI, propietària del model ChatGPT, que realitza rondes de finançament desmesurades i anuncia acords possibles, com el que va anunciar el gener del 2026 amb Amazon i pel que havia d'haver rebut 50.000 milions de dòlars, però que no s'ha confirmat. Sí que podem confirmar que un altre dels productes estrella, o potser estrellats, el sistema de generació de vídeos Sora, que comptava amb l'acord d'OpenAI i Disney, pel qual la multinacional de l'entreteniment cedia les seves imatges i invertia en Sora 1.000 milions de dòlars, ha acabat sent un fracàs. El projecte va tancar 10 mesos després d'haver-se fet públic, quan es va convertir en una fàbrica de memes i vídeos amb contingut no acceptat per la moral de Disney i perquè constantment va anar perdent diners. Es calcula que la despesa diària en infraestructura era de prop $1 milió, i en el seu moment més àlgid va tenir com a màxim 1 milió de persones usuàries. Aquests són només alguns exemples d'aquesta bombolla de la IA, i ni parlem del cost ecològic que suposa en zones d'escassedat d'aigua, tal com constata la plataforma Tu no ves seca mi río o No centros de datos d'Aragó, que denuncien els acords de les institucions amb les empreses que construeixen aquests centres, que els garanteixen l'abastiment d'aigua per davant dels pobles i ciutats de les zones on s'estableixen. Fa poc, el periodista Ed Zitron, en el seu podcast Better Offline, Millor Desconnectades, i en el seu butlletí, va explicar, juntament amb altres especialistes, que el que està passant és una bombolla especulativa similar a la del 2008 amb la bombolla immobiliària, però que mentre aquella bombolla especulava amb l'habitatge, i l'habitatge sempre serà utilitzat perquè la gent necessita un lloc on viure, hi ha dubtes sobre com es resoldrà l'especulació amb els centres de dades. Aquests megaedificis, molts dels quals encara són promeses i molts d'altres ja s'han construït, no serveixen per res més que per allotjar-hi ordinadors. I el que hi allotgen no són ordinadors genèrics, sinó específics amb una tecnologia heretada de la indústria del videojoc i, sorpresa, de les criptomonedes. Aquests equips en pocs anys queden obsolets i s'han de canviar. La seva vida útil acostuma a ser de 3 anys, diguem 5 anys. I quin valor tindran aquests centres de dades d'aquí a 6, 7, 8 o 9 anys? Economistes i entitats financeres dubten ja de la viabilitat d'aquestes empreses fundades sobre la panacea de la IA. Microsoft es va retirar de la construcció de nous centres de dades i ho va anunciar a finals del 2025. Grans bancs adverteixen de la possible tensió que pot generar la inversió en IA. Es veu que gran part d'aquests diners que s'inverteixen arriben des de mecanismes bancaris, és a dir, de regulats, mitjançant inversions de fons fets a través d'eines interposades que no garanteixen la devolució. Això no és important perquè els que escoltem aquest programa de ràdio ens dediquem a invertir, sinó que és important perquè es tracta de fons de pensions privats, assegurances mèdiques privades, entitats que no controlem, que donen ales a una bombolla que se sustenta en una gestió política dubtosa que no defensa ni el territori ni les persones que l'habitem. Per això, a FemPro Comuns, juntament amb moltes altres entitats, organitzacions i persones, defensem l'ús mancomunat d'instruments tecnològics, el compartir infraestructures i reduir l'impacte ecològic, econòmic i fer que més persones puguin utilitzar la tecnologia d'una manera més justa.